Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Aquest matí el president Quim Torra ha replicat la carta del cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, lamentant que li hagi agafat el telèfon en tot el cap de setmana, però l'ha insistit a tenir una reunió avui mateix, aprofitant que Sánchez és a Barcelona i obrir un diàleg sense condicions. Mentrestant, Esquerra i Junts per Catalunya han abandonat una comissió de l'Ajuntament de Barcelona i reclamen a l'alcaldessa Ada Colau decisions després de la sentència. Els partits li retreuen haver suspès el ple extraordinari i constaten la manca de voluntat al govern de Barcelona. Aquest matí també al voltant d'un centenar de persones s'han concentrat davant de la Ciutat de la Justícia, convocats pels CDRs, i els manifestants volen expressar el seu suport a les persones detingudes durant els aldarulls de la setmana passada i demanar-ne la seva llibertat. Més qüestions. Fins a 41 agents socials d'Amposta, entre els representants institucionals, representants d'entitats socials amb presència a la ciutat, conformen el nou Consell Municipal dels Serveis Socials de la ciutat, de la capital del Montsià, que es va constituir a finals de setembre en una reunió al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ampliem aquesta informació des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
Es tracta d'un òrgan col·legiat de participació en matèria de serveis socials i es reunirà un mínim de 2 vegades a l'any. Susana Sancho, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, ens feia 5 cèntims de l'objectiu d'aquesta entitat.
D'aquesta manera, tots els actors que participen en la millora, no?, de la situació dels ciutadans i les ciutadanes, estem reunits en un Consell Municipal que se reunirà un mínim de 2 cops a l'any, i d'aquest Consell Municipal han de sortir unes comissions de treball, doncs en pobresa energètica, en tema d'habitatge, en tema d'infància, per anar treballant, o sigui, per tenir una eina i dissenyar millor les polítiques d'actuació en cada àmbit.
Segons la regidora, es tracta d'un espai de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials, que ha de permetre detectar les necessitats que hi ha en posta i poder dissenyar programes que donin resposta a aquestes necessitats.
Gràcies, Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio. Anem ara, doncs, a parlar d'un altre tema, i és que hi ha certa preocupació per trentena de cavalls a Sant Òliba. La propietària va arribar amb els animals de l'entorn de Barcelona i es va instal·lar en una antiga hípica, però no té el permís per la llicència de l'activitat. Anem, doncs, a conèixer més detalls d'aquesta informació cap al Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia. Els cavalls presenten una gran primesa. Fins i tot les instal·lacions manquen de la neteja que s'exigiria per atendre els animals en les perfectes condicions que requeririen. El passat estiu, l'Ajuntament de Sant Oliva va rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra que en aquesta antiga hípica del municipi, que va cessar la seva activitat fa anys, tornava a haver-hi gran quantitat de cavalls. Són més d'una trentena. Des d'un primer moment, Mossos d'Esquadra, agents rurals i Ajuntament de Sant Oliva realitzen un control setmanal dels animals. De les analítiques es desprèn que els animals estan en bones condicions higièniques i sanitàries, malgrat la primesa que presenten, com assenyala el regidor Jordi Rissa, que acudeix a les instal·lacions setmanalment. El regidor explica que per les analítiques es desprèn que els animals no estan en perill, però tampoc en les millors condicions. Cada setmana es fa un seguiment del seu estat en l'àmbit veterinari i si tenen alimentació.
Gràcies, Lourdes. Des de Domenys Ràdio i a aquesta hora també hem conegut que s'han posat en llibertat 2 dels detinguts aquest diumenge a Soses, al Segrià, acusats de portar material per provocar sabotatges i talls de carretera. Els advocats van declarar aquest diumenge a la comissaria dels Mossos i s'hauran de presentar davant del jutge. Recordem que són gairebé una trentena els detinguts aquesta setmana passada que a hores d'ara resten a la presó. De moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala. La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala. Navega amb nosaltres.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:15 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem el més calent a l'Aigüera d'avui. Avui en dilluns, amb unes petites problemes que han tingut els micros, que intentarem al llarg de que vagi el programa anant-te'ls a solucionar, però se'ls demanem disculpes si alguna vegada doncs, senten una veu, pot ser un xic més alta que l'altra. Molt bé. Comencem, doncs, avui dilluns, dia 21, són les 11 i 8 minuts del matí, i això és el més calent a l'Aigüera, que no seria possible sense la Cristina. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia, què tal?
Fatal, com sempre.
Comencem dilluns aquest 21 d'octubre, després d'una setmana molt i molt convulsa, però bé, comencem nova setmana i a veure doncs, com engega, no?
Esperem-ho, a veure, aquesta setmana que bé, ja quasi, Girona, m'imagino que ja està tot a punt per donar ja el tret de sortida a les fires.
Sí, la veritat és que ja podíem veure imatges muntant la Nòria. Les fires ja s'estan començant a preparar a la ciutat de Girona per a veure com respon també si l'Ajuntament, doncs, al igual que va fer Banyoles per al dia de la vaga general, doncs, es van anul·lar alguns actes, a veure, doncs, també hi ha aquesta incertesa, no?, de veure què passarà amb les fires de Girona, però sí, sí, ja s'estan preparant per donar el tret de sortida.
De fet, i estava llegint un article, no, això d'aquest perill que hi hauria, doncs, per la incertesa que hi ha amb les fires, si aquestes manifestacions que no han parat tots aquests dies encara continuaran i això afectarà a fires de Girona. És una cosa que haurem d'estar atents a veure què passa i a veure si almenys les fires de Girona es poden portar en tota normalitat, perquè són aquelles coses que a tots els gironins els fa il·lusió, ja com arriba en aquesta època, aquestes dades, per Sant Narcís i tot el que és el que comporta ja a fires a Girona, i la gent jove, sobretot, esperant-se ja a les barraques, després que ja han passat totes les festes majors d'estiu i aquell mono de barraques.
Sí.
La gent d'una determinada edat, doncs, esperant ja poder començar, doncs, aquestes fires per això, no? I altra gent, doncs, mira, per altra mena de coses. Molt bé, doncs, Cristina, comencem i, com sempre, anem a saber amb quines temperatures ho fem. Anem a veure els valors que tenim. Això vol dir que anem fins a les estacions que tenim de referència, que una la tenim arran de mar i l'altra la tenim més terra endins, a veure quines temperatures ens marquen. I si anem ja a tocar l'aigua, de mar, tenim una temperatura de 16 graus en 2.
16 en 2, aquestes temperatures que dia a dia les anem dient més baixetes, eh?
Això va baixant, això va baixant. I si anem a terra endins, aquí ja fa més fresqueta, 15 graus en 3.
Ai, doncs sí, ara a l'interior doncs, ja comença a notar-se més aquesta fresqueta en un dia, doncs bé, com podem veure amb un cel que ara descobrirem, no?
Sí,
què passarà?
Què passarà, si han d'arribar pluges, si les pluges seran d'aquestes que duraran uns quants dies, o, bueno, almenys els dies que tenim aquí, que estan avui com per demà, que això és la previsió d'en Sergi. Molt bé, doncs, Cristina, explica'ns què ens diu en Sergi Corral, quin titular ens deixa. Per cert, que no veig que n'hi hagi... Que avui
no
hi ha titular.
No.
Què ha passat? Aquest noi s'ha dormit.
També està de vaga. En Sergi també està de vaga.
De serveis mínim.
Doncs sí, comencem amb aquest dilluns 21 d'octubre. Quines temperatures tindrem? Doncs mira, unes màximes d'entre 17 i 19 graus i unes mínimes d'entre 12 i 14. Pel que fa a l'estat del cel variable de matinada amb núvols alts abundants. Al matí arribaran núvols més gruixuts de mar cap a terra que acabaran per tapar completament el cel al migdia. Es mantindrà el cel ennuvolat des de la tarda i fins a la nit i fins un plogim, un ambient més fresc i humit. Pel que fa al vent, gregal de força 2-4 tot el dia amb estones de vent variable al vespre i a la nit. I pel que fa a l'estat del mar, marejol tot el dia amb àrees de maror a la tarda i vespre, tràgol de llevant de mig a metre a un metre d'alçada al final del dia. I hem de dir que ha baixat la temperatura no només a l'exterior, sinó també al mar. 19,2 graus, aquesta és la temperatura del mar, la més baixa que hem dit fins al moment.
De moment sí, de moment sí. Però, bueno, esclar, avui tampoc és un dia que vulguis, no?, això d'anar a platja allà...
No, ja no convida, Joan, ja no convida. Convida a passejar, a veure les onades i aquestes coses, exacte. Però poca cosa més.
Bé, doncs anem per demà dimarts i atenció que aquí ja una, dues, tres, quatre, cinc línies. Això vol dir que ha de passar coses, eh? Com en Sergi el veus aquí, que hi ha tanta explicació, vol dir que han de passar moltes coses. Demà dimarts, que tindrem una temperatura que oscil·larà entre els 18 i els 20 graus i la mínima entre 14 i 16, amb un cel tapat tot el dia, amb núvols persistents i compactes. Esperem que de matinada progressi la pluja de sud cap a nord i de mar cap a terra. Entre mitja matinada i migdia esperem que plogui de valent i en moments acompanyats de tempesta. Es mantindrà la pluja bona part del dia, encara que la tarda i vespre ha de mancar d'intensitat. Les quantitats acumulades poden ser significatives, amb un ambient molt humit. Això en quant a l'estat del cel. Del vent ens diu que tindrem un gregal moderat de matinada i matí de força 4-6. A mig matí girarà de llevant fort força 5-7, que es mantindrà fins al final del dia. I la mar, forta maror, fins a migdia, pujant a maregassa a la tarda. Tràgol de llevant de 2,5 metres a 3 metres d'alçada al final del dia. I demà sí que ja impossible, quasi acostar-se segons a quins llocs per el temporal que hi pot haver-hi i la temperatura que continua amb aquests 19 graus en 2. I senyors, senyores, avui no fa falta que vagin a rentar el cotxe.
No, ja. Demà es dutxarà sol. Fiqueu-li una miqueta de fairi per sobre, eh? I demà el tindreu ben net.
Sí. Que jo m'ha passat alguna vegada i tu no saps la ràbia que fa, eh?
Sí.
Que vagis a netejar el cotxe, que estiguis una bona estona allà, intentar el deixar net, i l'endemà es comenci a ploure.
Miri, si plou aigua encara, però això sol passar després i plou fang.
Si plou fang, això ho maleixes tot.
Llei de Murphy, és la llei de Murphy,
sí,
això.
Sí, sí, després ja ho maleixes tot, que dius, cas un dines, eh? Però bé, suposo que més d'un que deu estar escoltant i ha caigut, no? Amb això de netejar el cotxe, deixar el net impecable i patapam. Bueno, coses que passen.
Tot molt sigui bé, això.
Molt bé, doncs, Cristina, el món ja saps que no s'atura, no? I sempre passen coses, sempre hi ha notícies, i encara, doncs, suposo que algunes d'aquestes capçaleres de diaris, m'imagino que encara amb el tema de manifestacions i d'actes de Barcelona i Girona, suposo que encara ompliran les portades. I tot això ho sabrem ara a l'apartat del resum de premsa. Bé, comencem setmana, avui dilluns. Cristina, com estan els diaris?
Doncs comencem, si et sembla, per als diaris de proximitat. Vinga. I ho farem per al Diari de Girona, que avui obre amb aquest titular. El jutjat de guàrdia envia a presó dos dels detinguts pels disturbis a Girona. Afegeix que la protesta contra l'actuació policial torna a reunir centenars de persones i que uns 600 ferits i 200 arrestats és el balanç de la setmana d'incidents a Catalunya. I a la fotografia principal, doncs, podem veure precisament aquest ampli desplegament dels Mossos que hi havia ahir al vespre als voltants de l'edifici dels jutjats de Girona, on hi havia, doncs, concentrades aquest centenar de manifestants, doncs, que protestaven per les detencions i miraven d'evitar el trasllat, no?, a presó dels arrestats pels disturbis.
Crec que em penso que avui al matí també hi havia moviment.
Sí, una cinquantena de persones, pel que hem vist a primera hora del dia. No sé si aquest nombre ha anat pujant o no, però sí, a primera hora del matí ja hi havia una cinquantena de manifestants davant dels jutjats de Girona.
Molt bé, això era el que ens deia el de Girona, el Diari de Girona, i ara l'edició gironina del Punt Avui.
Doncs cobrem aquest titular. Ressò Internacional afegeix que el govern apel·la a Europa perquè actuï davant la violació de drets fonamentals a la Unió arran de la sentència. També diu que el conseller Bosch visita Londres després d'una ruta per Múnich, Viena, Bratislava i París i preveu anar també a Brussel·les, i que la premsa internacional critica la severitat de les penes, així com la inacció espanyola i europea en el conflicte català.
Bé, la fotografia sí, està bé, la del Clínica Girona, que ja es va construir.
Sí, petitó,
no és que l'han posat massa petita, la fotografia. L'han posat massa petita.
Sí, la veritat és que sí, aquesta nova Clínica Girona diu que comença a prendre forma, la tenim aquí molt i molt petita, però sí, la fotografia...
Sí, bueno, queda maca la Clínica Girona.
La fotografia principal, però, és de caire esportiu. Podem veure, doncs, Àlex Gallar amb un defensa de l'Oviedo en el partit doncs, que el Girona va perdre ahir. No? Jugant amb aquest titular, eh? El Girona decau a Oviedo. L'equip d'Unzué cau per segon partit consecutiu 4-2 i perd crèdit.
Queda maca, quedarà maca la Clínica Girona.
Ja sé que volies evitar el titular del Girona, però s'havia de fer. Si és el que diu, és el que diu.
No he pogut fer.
El pròxim dia obriré la versió barcelonina i així ens estalviarem aquesta portada, si et sembla.
El pròxim dia que perdem, eh?
Sí, no, quan guanyem, tranquil.
Guanyem, ja, escolta'm, ja...
Ho direm, ho direm.
Molt bé, anem a Barcelona.
Doncs anem a veure què diu La Vanguardia aquest 21 d'octubre. Obre amb aquest titular: la crisi catalana dona ales a Vox en vigílies del 10 de novembre. Afegeix que sondejos recents elaborats durant els aldarulls de Barcelona costen als ultradretants els 50 escons. I la fotografia principal bé, és de la barricada d'ahir, que com bé sabeu, doncs, es va convocar a llançar brossa. Fins i tot hi havia, doncs, un passadís que feien perquè la gent pogués anar a tirar la seva brossa davant de la subdelegació del govern a Girona, i el titular és selfies davant la barricada d'escombraries, i precisament doncs, podem veure aquí dues noies, una amb una estelada a l'esquena, doncs, amb aquest mòbil rosa, amb aquesta funda rosa, doncs, fent-se una selfie amb totes aquestes escombraries darrere, i també doncs, amb els furgons policials més al fons.
Tot curiós, la foto avui de La Vanguardia.
Sí, sí.
Mai hagués pensat, així és una foto, així és amb dues noies, els havíem així guapetes, molt guapes de cara, així fent-se un selfie, com, no ho sé, és que no... No li trobo més explicació.
La ironia, no?, que vingués a fer selfies davant d'aquesta imatge, suposo.
Molt bé, continuem.
Doncs sí, anem a veure què ens diu el periòdico aquest dilluns, i és aquest el titular: la precampanya s'obre pas entre l'atenció. Afegeix que els partits prenen posicions pendents de si la violència cessa o s'intensifica, i que Sánchez torna a ignorar Torra i exigeix condemnes dels disturbis sense mitges tintes. I la fotografia principal també és, en aquest cas, per la convocatòria del llançament de brossa, però des d'una altra perspectiva. L'altra només veiem dues noies, i la brossa darrere, aquí veiem tota la brossa, les valles que ho separaven i els centenars de manifestants, doncs, que hi havia darrere, concentrats ahir.
I acabem amb el diari Ara,
que obre amb aquest titular: Sánchez manté el veto a Torra com a interlocutor. Afegeix que el president espanyol exigeix al català més contundència en la seva condemna de la violència, i que fins ara hi ha 28 persones en presó provisional pels aldarulls, un ferit molt greu i 6 de greus. I la fotografia principal en aquest cas, doncs, podem veure els manifestants, però diria que són mòbils, perquè sí, no té llum d'espelma, això.
No.
Amb tots els manifestants amb la llanterna del mòbil encesa, doncs aquí, que fa una imatge, doncs, bastant espectacular, com aquella que vam veure, de les muntanyes de Montserrat,
sí,
peu de carrer i amb milers de manifestants.
No, és espectacular. I avui dia s'ha substituït la famosa espelmeta, l'espelma aquella petita, l'espelma gran, per als mòbils.
Home, la veritat és que el que tenen les espelmes és que t'acaba caient cera, que embrutes molt el terra. Vull dir, realment el mòbil és més higiènic, i mira, el resultat ve a ser més o menys el mateix, amb una llum més blanca, no?
Sí. No? I es fa servir també a altres llocs, allò que s'apaguen els llums, inclús en manifestacions esportives, així també, doncs, de veure la gent amb els mòbils, i el mòbil ha substituït a les famoses, no sé, no crec que... Jo crec veure algun dia amb una processó gent que vagi amb mòbils en comptes...
No lligaria molt, la veritat, no lligaria molt.
En comptes dels famosos siris, no va molt bé. Però bé, doncs continua el moviment, continua, doncs, totes aquestes manifestacions, i veurem ara, a partir d'aquesta setmana, si la cosa aguanta, si ja la cosa va de menys o què passarà.
De moment, els piquets han impedit l'entrada dels estudiants aquest matí a la Universitat de Girona. Ara a les 12 hi ha convocada una roda de premsa de CDR Girona. Vull dir que la mobilització continua, però bé, anirem veient amb quin aire, amb quin caire i com evoluciona.
És impressionant les imatges que sortien de Barcelona, d'aquests carrers cèntrics on van tinguer tots els enfrontaments, que, escolta'm, ja semblava que hi havia hagut una guerra de veritat, perquè estan els carrers, que dius, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, entre persones, barricades i... Bé, sí, la veritat és que sí.
I després els pobres comerciants allà que veia, doncs, queixant-se, perquè, esclar, vull dir, qui va a Barcelona aquests dies? Qui són els turistes? Clar, ja creu és que els han hagut de desviar... reserves d'anul·lar, i, bueno, esclar, tot això vol dir la part aquesta que ha sortit així és un xic...
Escaldada. Fins i tot han posat en alguns casos plaques d'alumini davant dels vidres dels comerços perquè no rebin i no tinguin les destrosses, doncs, que vulguis o no han patit els últims dies.
Sí, me deien, m'explicaven a casa un acte de vandalisme que havien entrat... no sé quin comerç era, que, bueno, que s'havien trencat els aparadors, s'havien dut patinets elèctrics, i no sé si era un Mediamarkt o un d'aquests així a Barcelona, doncs que això ja surt de lo que tocaria.
Sí, aquí això ja no té res a veure amb el que realment s'està intentant defensar als carrers.
Exacte. Molt bé, doncs, Cristina, hi posem música, anem a l'apartat musical. El dilluns anem a recordar aquelles cançons que van formar part del pop-rock dels anys 60 i 70, i escoltarem La vida tal com ve. Com ve la vida? Doncs bé, a veure que ens ho canti la Betina.
Vés-en ja i deixa de pensar que el dia morirà. T'has de prendre aquesta vida com és, i més val que no sofreixis mai més. Inútilment, té tanta joventut que tot el món és teu. No sé per què et sap greu. Pren la mort com et vingui, veuràs que feliç que seràs. La vida tal com ve porta alegria, i a mi tu un somriure pots fer. Deixa i oblida el teu discurs de cada dia, és com si res. Vés amb ja, no pensis que demà temps hi haurà. El que t'importa avui és que l'amor val més que no pensar en després. Pren l'amor tal com et vingui i veuràs que feliç que serà.
És la Bettina, que havia format durant molt de temps, després de començar una carrera en solitari, la vàrem veure i la vam poder gaudir aquí a l'Escala perquè formava part de l'orquestra de Janio Marti, en una de les cantants durant molt d'anys va acompanyar l'orquestra de Janio Marti, i aquí a l'Escala va ser una de les orquestres quasi podien dir de les preferides, les que agradava i que venia cada any per la Festa Major, tot un espectacle. Molt bé, doncs, Cristina, continuem aquí el més calent a l'Aigüera, i ara ja saps que és aquell apartat que a tu t'agrada tant.
No anem a felicitar.
Sí, sí, no sé per què, però t'agrada, no sé. Perquè, esclar, jo sempre ho dic, tens una llista d'amigues que no te l'acabes mai, jo són 3 o 4 de comptats.
No, i que és bonic felicitar la gent. Sí, tothom té, tant, doncs, tant, mira, tant. Hi ha gent, també hem de dir, que només celebra els aniversaris, això dels sants també s'han anat perdent, també sí. Suposo que per aquests noms que tampoc tenen sant a dia d'avui, o els pares els adjudiquen un dia concret, o no se celebra el sant, és una cosa, doncs, d'aquelles que...
Soc un animal raro, eh?
Sí? Sí. Sol celebres el sant?
Jo celebro més el sant que pas el...
Oh, clar, perquè, rei meu, com et dius?
Joan.
Ah, i per quan el celebres?
Per el dia 24.
Ah, clar, per Sant Joan, tothom està de festa el dia del teu sant.
I el meu cumple és el dia 31.
De juny.
De juliol.
De juliol.
I saps què passa? Que, és clar, com eres petit, no te feien regals.
Els dos dies.
Els dos dies, sinó que te feien un dia, i, és clar. I ja l'altre dia diuen, bueno, ja esclar, t'ho van donar tot, eh? Només hi havia el pastís i prou.
Ah, però o sigui, regals... tot és perquè el sant venia abans.
Sí, venia abans, sí, sí. I ara m'he acostumat més a celebrar més el sant que pas el... espècies rares que corren pel món, hi ha gent que ni el celebra.
Bé, i dia festiu sempre, això no ho té tothom, eh? Clar. Hi ha gent que mira, per molt sant que sigui, o molt aniversari, cap a treballar, i dia normal, no? Sí, tu sí, això sí. No ho has tingut mai, és sempre excepcionalitat pel teu sant.
No, sí, que, perquè...
Es treballava abans, per Sant Joan?
Des de que va pujar el rei al poder, es va decidir que el dia del rei fos sant. Fos festiu, més ben dit. Abans no era festiu Sant Joan.
Ah?
L'època franquista no era festiu Sant Joan. Va ser com els primers anys de democràcia, el rei, doncs vam voler fer els dies de Sant Joan festiu pel rei, el rei d'Espanya, en Joan Carles. No sé si ara s'hauria de canviar a fer Sant Felip.
Jo crec que la tradició de Revetlla i Sant Joan, ja, a dia d'avui no sé si està ja tan vinculada en aquest fet, sinó com a dia festiu ja cultural implicat pel que fa al nostre territori.
Però ho saben la gent que va viure èpoques franquistes, que Sant Joan no era
festiu.
No era un dia festiu. Molt bé, doncs, vinga, anem a veure avui...
Avui som dia 21 d'octubre.
Sí, senyora. Sant Hilarió.
Hilarió?
És aquella cançó. Hilari, 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 jo. Uou, uou, uou. Ve d'aquest sant. Santa Cèlia.
Uh-huh.
De Cèlies encara en trobaríem.
Sí.
Santa Úrsula.
També.
Santa Grisella.
Grisella?
Seria més Griselda.
Ah, jo anava a dir Griselda, se'n conec, però Grisella no.
I Santa Cilínia.
Cilínia. Nom d'aquells perduts, diria
sí,
ja.
Sí, sí, sí. Però bé, si les Cèlies i les Úrsules ho celebren avui...
Moltes felicitats.
Exacte. Molt bé, doncs també deixem ja el santoral i anem a l'aniversari.
Doncs sí, felicitar en primer lloc a tots aquests oients, que sempre ens estigueu escoltant i que avui sigui el vostre aniversari. Moltes felicitats. I mira, us haig de dir que, si és el vostre cas, doncs compartiu aniversari ni més ni menys que amb la Pilar Rahola, que avui fa 61.
61 anys, ja.
Sí, sí, tots anem sumenant, Joan, tots. Clar, no s'escapa ningú, eh?
No hi ha una manera, per una aplicació de mòbil per treure anys.
Per treure anys.
Això ha de sortir, home, surt de tot. Escolta'm, això, alguna cosa hi ha d'haver-hi, eh?
Oh, no sé si has vist la pel·lícula del Curioso Caso de Benjamin Button, d'en Brad Pitt. No sé si és bo, en El revés del món.
No, ja m'estimo més estar com està. No.
Tot i que el cicle és el mateix, eh? Perquè acabem naixent en penyals i a vegades morint en penyals. Però bé, millor anar al ritme natural de les coses. I felicitar també en Ricky Rubio, que en fa 29.
Ah, en Ricky Rubio, doncs molt protagonista, va estar ara com a la selecció espanyola de bàsquet, va guanyar la Copa de... bueno, Mundial, perquè és un noi que el sents parlar...
Sí?
I no parla de la manera habitual que parlen els esportistes. Ja saps que si entrevista un esportista tot és molt, molt, molt clàssic, no?
Sí.
La verdad es que, la verdad no sé què, que no sé quantos, qui se va, se guanya, se va... No, ell té un discurs molt diferent a el que solen ser els esportistes així d'èlit. Vull dir, és un... que parla molt diferent. Hi ha una manera de parlar que et deixa parat. Escoltar-lo no et deixa indiferent, sinó que, ostres... Dius, carai...
Te l'escoltes.
És d'aquells que te l'escoltes, per la manera que parla, com s'explica i tot això.
Mm-hmm. I ens falta felicitar una tercera persona, i en aquest cas és la Yolanda Ventura, que en fa 51.
La Yolanda Ventura. La Yolanda Ventura de Parxís era la filla de Rudy Ventura, i que juntament amb altres 5 companys que els van convocar... Bueno, la casa Belter va posar un anunci en els diaris que necessitava tota una sèrie de nois per gravar un treball discogràfic. I d'aquest treball discogràfic va durar tot això, tota una època. I la Yolanda Ventura, juntament amb Antino, amb la Gemma, amb Frank, que va venir més tard, i l'altre no me'n recordo com es deia, doncs varen fer aquest grup al Parxís.
Sí.
Que, bueno, va fer...
Que aquest era el seu himne, no?, que acabem d'escoltar.
Sí, la cançó aquesta, i després hi també hi ha una... A mi m'agrada molt aquesta, també, que era la cançó de presentació, a part del Parxís. És aquesta. Que és l'Hola Amigos. I ara estan...
Però això era un grup infantil o no?
Sí.
Ah.
Però ara què ha passat? Que ara es va fer un reportatge sobre la seva vida.
Sí.
Que van anar descobrint coses que no sabien de Parxís, que no tot era tan maco com semblava.
Com sol passar.
I ara el grup va decidir, doncs, els van fer una proposta de tornar a Mèxic, perquè acabaran triomfar molt, i ara estan fent tota una sèrie de concerts Parxís, ja grandets, amb altres grups, també de Mèxic, que també eren com ells, grups infantils. Llavors estan fent com una sèrie de concerts del que era, doncs, aquests grups dels anys 80, en tot d'èxit.
Un remember, que ara hi van els pares amb els fills i que els agrada més el concert als pares que als fills, perquè els torna a la seva infància i joventut, no?
Exacte, i hi ha alguns vídeos que corren per al YouTube, bueno, un concert que emplenen, i bueno, els veus dos amb ells que han tornat ara aquí cantant les cançons que cantaven així a la seva època. Això va durar fins que es van anar a fer grans, encara alguns van continuar, van haver-hi canvis, i quasi l'últim grup de Parxís, que ja no n'hi havia cap dels originals, va arribar fins als anys, començaments dels anys 90. I aquesta és la cançó que fan servir, al començament de l'espectacle fan servir aquesta, que la canta tots els que hi participen.
Tots la coneixen.
Sí. Bueno, les cançons de Parxís. Hola, amigos, ya estamos aquí. I aquí s'han descobert moltes coses, la cara també gris, diguem, dels Parxís. Clar, penses, ui, aquests nois van a per tot arreu, que bé que s'ho passen, però també hi havia les seves coses. Molt bé, la Yolanda Ventura és una de les components, era la fitxa groga.
La fitxa groga.
La fitxa groga.
Doncs la fitxa groga avui fa 51 anys, i la felicitem des d'aquí, des de Ràdio La Scala.
Després se'n va anar a viure a Mèxic i ha triomfat més com a actriu de telenovel·les. Oh. Ella és molt coneguda, que inclús va aprendre a explicar l'accent mexicà. Perquè tots els per si són catalans, tots són catalans.
I ara parla en blanc, tequila güey, no?
I com va estar allà, les 100 vegades que fent l'entrevista, amb aquest accent mexicà. Molt bé, Cristina, un som i un tens toc. Ah! Carai, toca anar a les curiositats. veritat, és veritat, tindran les curiositats. Després de felicitar tots els que avui, aquests personatges públics, anem al Sabies què. I avui sabíem, hem de saber coses sobre els músculs.
Ah, doncs anem-ho a descobrir.
Què passa amb els músculs? Vinga.
Sabies que... Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
Què et sembla?
Doncs mira, que ja hem après una cosa nova, no?
Sí, home, cada dia una cosa o altra anem sabent en aquestes curiositats, en aquest Sabies que. I del Sabies que anem a l'apartat de notícies. Ja saps que a l'Escala també van passant coses.
I tant, com a tot arreu. I el temps no para, com bé dèiem al principi del programa.
Hi ha coses que recorden més, per exemple, el que va passar un any. Que ara ho tens, però esclar, el que va passar 5 anys... Ah, sí, que és veritat, ja me'n recordo. Vinga, Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular. Ajuntament i UBET han renovat un any més el conveni de col·laboració que serveix per tirar endavant moltes activitats que durant l'any s'organitzen a l'Escala. La signatura s'ha fet efectiva aquest matí.
I així es en parlava, un fragment, escoltarem l'informatiu.
Aquest matí, l'Associació de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, la UBET i l'Ajuntament han signat un any més el conveni de col·laboració. D'una banda, els comerciants es comprometen a organitzar diverses activitats durant l'any, i de l'altra, l'Ajuntament hi aporta diners per poder-les finançar. Amb aquestes activitats s'amplia l'oferta que s'ofereix als visitants, atraient més gent, cosa que afavoreix el comerç local i dinamitza el municipi. El conveni que s'ha signat avui té una durada d'un any.
Això és el que es deia ara fa un any. I ara fa 5 anys parlaven dels playbacks, perquè Cristina, aquí és una vila molt playbackera.
Sí, sí.
I va haver una època que se'n feien... un fotiment, després va afluixar un xic, però Déu-n'hi-do.
Però segueix sent un esdeveniment amb, sí, amb majúscules, sí, sí, de l'any, eh?
Clar, i el playback de veterans, el playback que feien el futbol, el playback del barri Rosalau i el playback dels jubilats, que ara veurem aquí que va haver una temporada que n'hi havia dos, hi havia dos grups. I la notícia diu que ara fa 5 anys el playback de la segona joventut torna a triomfar per 8 anys consecutiu. A la llar del jubilat, la bona acollida del públic reomple d'il·lusió els actors que ja pensen en la temporada vinent.
El playback de la segona joventut de la llar del jubilat torna a omplir la sala polivalent per 8è any consecutiu. La bona acollida del públic reomple d'il·lusió els actors que ja pensen en la temporada vinent. L'afició de l'Escala al playback és un fet inqüestionable pel gran nombre que se'n programen al llarg de l'any. A la llar del jubilat Jardí del Padró, per exemple, n'hi ha dos grups. Dissabte passat va actuar el que s'anomena la segona joventut, acollint un any més, i ja en van 8, un èxit inqüestionable, marcat per llargues ovacions i participació activa del públic, tot corejant les cançons més conegudes.
Bé, ja ho veus, dos...
M'encanta el de segona joventut.
Sí, 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 sí.
Està molt ben buscat.
Aquí hi havia fins un temps, dos, hi havia dos grups, fins que al final van decidir... Bueno, ja van intentar allò fusionar-se i no van aconseguir, però finalment sí que van fer. El que passa que, no sé, almenys perquè ara era pel vols del mes d'octubre que solia fer, però no sé si aquest any el tornen a fer o no el tornen a fer, perquè encara no he escoltat res, perquè sempre... Com hi ha això del playback, venen aquí a fer la presentació, t'expliquen alguna coseta del que faran i tot això, però és un playback que el que es fan aquí a la llar de jubilats té molt d'èxit, aquells que emplenen. Tan sols ho fan un dia, però emplenen la sala, que ja no hi cap ningú més.
És un dia de festa, eh? Segur que en sabrem alguna cosa ben aviat.
Sí, sí, sí. I aquí al playback hi va haver-hi un boom, com es va començar a fer tot això de playback, que tothom en feia, però van anar decaiguent, però aquí és una cosa que s'ha anat conservant. Això de ser artista així per un dia...
Està molt bé, jo ho trobo fantàstic.
Agrada molt. Molt bé, doncs això era el que passava ara fa un any, hem sabut el que passava ara fa 5, i anem al refrany, la dita o frase del dia. Avui diríem que és més una dita.
I diu això, el joc no paga la candela.
I això ens ho explica, com cada dilluns, Víctor Pàmies.
Fes... de festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El joc no paga la candela. El joc clandestí s'ha relacionat habitualment amb la nit. El que de nit es fa, de dia es veu. De nit, tots els gats són negres. la nit atorga aquell revestiment de misteri que cerquen aquestes activitats delictives o prohibides. I encara que els nostres governs s'entestin a fer-nos jugar i jugar en jocs d'atzar pel seu lucre i per emplenar les arques de l'Estat, el refranyer ens prevé que els guanys en el joc són efímers i fugissers. Fins al punt que amb els guanys del joc no es podia pagar ni tan sols la candela usada per veure-s'hi quan encara no hi havia electricitat i calia il·luminar les taules de joc. Ja ho diuen, la millor loteria és treballar cada dia. El joc no paga la candela.
Clar, aquí potser discreparíem un xic, perquè si te toca una bona loteria, una bona loteria, un bon pico, d'aquesta de loteria de Nadal, carai, si pots apagar la candela, i molt bé que la pots apagar, eh? Clar, depèn de quins jocs així, dius, sí, que és veritat, però, esclar, que te toqui un d'aquests el gordo o de la grossa de Nadal,
parlem-ne.
Apagues moltes candeles.
Parlem-ne, sí.
Molt bé, doncs això és el que ens deixava el refrany o la dita, que cas diria més una dita, que ens la porta cada dilluns Víctor Pàmies, expert en el refranyer català. I bé, acabem amb la cançó del dia. I avui anem fins a l'any 1987. I ja començava a fer furor allò dels Max Mix. Hi havia dos disjòqueis, amb Toni Paret es deia un, i l'altre, algun nom era Castells, m'han recordat el nom, que eren experts doncs, en fer això, aquesta barreja musical, que avui dia seria molt fàcil, però aquella època era un xic complicat. Inclús en una entrevista que els hi feien, perquè es va fer una reedició del primer que van fer, no fa pas gaire, i ho explicaven, la dificultat que tenien per fer totes aquestes barreges. Doncs hi va haver-hi una època que van començar a sortir això dels Max Mix, que eren barreges musicals, popurris musicals, però bé, molt ben treballats. I el número 5, sobretot la segona part, aquella època, l'any 87, era el número 1. Després també van sortir el Ibiza Mix, el Caribe Mix, i tots aquells que acabaven en Mix, que van venir a ser quasi més o menys coses d'aquestes. I aquesta és la cançó que escoltarem del dia, que més o menys començava d'aquesta manera. Si tot va com ha d'anar. Que no se m'ha sent.
S'ha Max Mixat i ara sí. No vol sortir per antena, eh?
És raro.
Ara.
Forever lovers.
Bé, tot això en aquella època es feia en discs, no es feia ni en CDs ni en res més, perquè el que hi havia en aquella època era el disc, i amb el disc feien totes aquestes combinacions. Bé, doncs, Cristina, escoltant aquestes notes del mix, del Max Mix, segona part, que era número 1, tal dia com avui, de l'any 1987, ja et diguem adéu. Que va comencis a anar a preparar el far d'aquesta tarda, però abans explica'ns quins temes tractarem.
Doncs mira, avui precisament sabrem com ha anat aquesta pesca en el municipi de Llançà. Aquest dilluns ens toca aquí a l'Alt Empordà. I també parlarem sobretot a la part interactiva, en el gruix del programa, sobre el Mar Menor i els contaminants i la problemàtica que hi ha doncs, en aquesta llacuna murciana.
Perfecte, doncs estarem atents i escoltarem aquesta tarda a partir de les 4 fins a les 6 el programa El Far. Cristina, que vagi bé i fins demà.
Fins demà. Un petó, oients.
Get down on it.
Doncs aquest era el tema, aquest era la cançó que s'escoltava, bé, aquest mix, aquest popurri de cançons, així treballades amb aquest sistema de dues platines i anant fent tots aquests menes d'escratch i tot això que es fa, sobretot que coneixen també els DJs. I això era el que era el número 1, el que s'escoltava més i el que es ballava més també a les discoteques. I és la curiós perquè, esclar, era el Max Mix, que era la segona part, el número 5, la segona part. Vol dir que potser la primera no devia agradar gaire o potser no estava al número 1. I cal dir que això dura 14 minuts, I després se'n van fer molts més d'amics. Veurem si també algun altre any estaven també de número 1, perquè després també recordem, com deien, l'Ibiza Mix, el Caribe Mix i tots els que acabaven amb Mix. Molt bé, doncs continuem a 11:47 minuts i és aquell moment que anem a l'apartat de la Montse Hidalgo, a l'un per un. I avui a l'un per un de la Montse Hidalgo ens parla, o més ben dit, fa una entrevista a Javier Pérez Campos, periodista i autor de Los Guardianes. El llibre és un recull d'històries reals i fruit d'una investigació documentada sobre diverses aparicions que salven vides. Doncs, atenció, avui tot el que ens pugui explicar Javier Pérez Campos.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Ens vigilen, ens alerten, ens protegeixen. Després desapareixen. Totes les cultures en parlen, però durant segles han estat oblidats. Amb exemples de casos registrats a tot el món, aquest periodista, nascut fa 30 anys a Ciutat Real i dedicat a posar-hi llum a les històries ocultes, ens presenta Los Guardianes. Javier Pérez Campos, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, encantado.
¿Los casos que recoge este libro son reales?
Sí, puede incluso sorprender, ¿no? Uno cuando los lee puede pensar que está leyendo una novela. De hecho, hay gente que piensa que es una novela y no, es un ensayo donde yo doy voz a los testigos, ¿no? A la gente que en situaciones límite, desde alpinistas perdidos en la montaña hasta supervivientes de grandes tragedias o de atentados como el del 11S, ¿no? En Nueva York, pues estando muy cerca de la muerte han recibido ayuda desde un lugar que no saben muy bien cuál es, ¿no? A veces una voz en el interior, una voz que no corresponde a la propia, y otras veces una figura que llega a aparecer delante del testigo y le da unas indicaciones precisas para desaparecer pocos minutos después cuando el testigo consigue ponerse a salvo, ¿no? Con lo cual el libro, bueno, es una búsqueda tanto de esas personas que han vivido este tipo de experiencias como de respuestas desde diferentes disciplinas, desde el arte, desde la historia, para darnos cuenta de que es un fenómeno muy antiguo, o desde la ciencia, dando voz a neurólogos que están investigando este fenómeno.
¿Cómo se puede documentar algo tan difícil? Estamos hablando de que no es una novela, es un ensayo, por lo tanto, aquí hay un cierto rigor. ¿Cómo se documenta usted?
Pues mira, por ejemplo, el caso que abre el libro, que es el de Ron DiFrancesco, el último superviviente del 11S, él contó que había salido de la Torre Sur guiado por una voz que no sabía de dónde venía. Yo leí, por ejemplo, esa historia en algunos periódicos cuando se produjo el atentado. Para mí era muy importante dar con Ron DiFrancesco porque yo creía que esa historia era falsa. Yo llegué a pensar que la historia de Ron DiFrancesco sería una de estas fake news en los orígenes del clickbait, ¿no? Del periodismo de vamos a llamar la atención del lector y que pinche aquí. Y como yo tenía mis dudas sobre esa historia, pues pasé un año para buscarle, ¿no? Pues llamando a periódicos que le habían entrevistado, llamando a revistas, voy localizando, me doy cuenta de que es de Canadá, me descargo un listín telefónico de apellidos DiFrancesco de Canadá y voy llamando uno a uno preguntando por Ron. Yo voy contando un poco esa búsqueda, ¿no? Hasta que doy con él y consigo localizarle y empiezo a preguntarle cosas y me cuenta su historia. Pues esa es una parte de esa labor de documentación, ¿no? Otra parte importante es la búsqueda de estudios de universidades como la de Israel, por ejemplo, que han hecho investigaciones junto a varios neurólogos sobre el fenómeno de los guardianes, de las apariciones que salvan vidas. Es también una búsqueda en hemerotecas, en periódicos. De hecho, el libro está lleno de referencias a pie de página. Hay más de un centenar de notas a pie de página que conducen precisamente a recortes de prensa, a entrevistas del autor, a estudios de todo tipo. En fin, yo creo que un libro como este, que está contando un misterio y que está hablando de cosas que no sabemos muy bien cómo explicar, pues requiere también, más que otros trabajos, esa labor de documentación.
El libro está dividido en cuatro partes. Uh-huh. ¿Cuántas historias hay?
El libro, además, está, como dices, ¿no?, dividido en cuatro partes. Cada una de las partes tiene varios capítulos. En total habrá cerca de... Porque, claro, luego en cada capítulo cuento varias historias, ¿no? Puede haber una treintena de historias, de encuentros con guardianes de diferente manera, en diferentes lugares. El libro está también lleno de mapas. Está muy bien editado, por cierto, por la editorial Planeta. Han hecho un trabajo maravilloso de edición. Bueno, mi idea era que fuera un libro casi como mi cuaderno de campo, ¿no? Un libro donde están las fotos de los testigos, donde hay portadas de algunos periódicos antiguos, donde se habla de los guardianes. Hay un montón de información y hay un montón de mapas. Es un libro lleno de mapas que demuestran que este tipo de apariciones se han producido a lo largo de todo el mundo. No solo eso, también a lo largo de toda la historia. Yo recojo historias como, por ejemplo, el encuentro de Simónides, un filósofo griego, ¿no?, que entierra un cadáver que se ha encontrado tirado por el suelo, y de pronto, a las pocas horas, el fantasma de ese muerto vuelve agradecido para decirle que no se embarque en el mar en los próximos días porque va a haber una serie de naufragios importantes. Simónides obedece al fantasma y al día siguiente, cuando él iba a embarcar, de pronto ese barco termina naufragando y muriendo todos los que están ahí, ¿no? Con lo cual, es una muestra de que el fenómeno se viene produciendo desde hace siglos y ahora quizá estemos más cerca que nunca de una respuesta, porque la ciencia va avanzando y va buscando respuestas, pero sigue siendo un misterio, ¿no? Y las respuestas, en el fondo, van conduciendo a otras preguntas y a nuevas dudas. Y este es un libro de preguntas más que de respuestas.
Seguro que muchas personas a los guardianes le llaman ángeles y la religión nos da una vía de respuesta.
Exacto. En el fondo, yo hago también un trabajo antropológico, artístico, histórico, religioso. Es decir, bueno, buscas en diferentes disciplinas que tienen estas figuras, ¿no? La religión, el cristianismo, habla del ángel de la guarda. Esa es una manera de encorsetar, en realidad, dentro del sistema de creencias, una figura que ya existía mucho tiempo atrás, ¿no? El guardián, el guía espiritual, podrían decir, en otras creencias. En el fondo, todas las religiones tienen este tipo de figuras, ¿no? No hay que irse tampoco a las religiones. A veces las historias que nos cuentan son: mi padre, que murió hace mucho tiempo, de pronto se me apareció un día para avisarme de que me quitara rápido de la vía del tren porque podía morir arrollado. Y ese tipo de señales se van produciendo y se van contando dentro de un núcleo familiar, que cuando uno consigue ganar la confianza del testigo, pues finalmente te van relatando, ¿no? Y ahora, durante la promoción, me está ocurriendo. Durante las entrevistas que vamos haciendo, pues muchos compañeros, muchos periodistas me cuentan sus historias personales. Yo estoy ahí con el cuaderno y el boli porque igual da para una segunda parte.
¿Aquello que no vemos no existe?
Ni muchísimo menos. Es la respuesta más lógica, ¿no? Y es lo más fácil para nosotros y lo más cómodo. Yo creo que nos han hecho creer eso, que lo que importa es lo material, lo físico, lo que tenemos, y nos tenemos que olvidar del ser, de la poesía, del sentir, de todo eso que no se puede ver y que en el fondo tiene difícil explicación. Hay muchas cosas que no se ven, que se ha certificado que existen, y el enigma de los guardianes nos sigue desafiando, pero quizá en algún momento consigamos hallar alguna respuesta.
No le voy a pedir que desvele el enigma, pero sí que abra su libro, por favor, que escoja un pequeño fragmento y que lo comparta con nosotros para hacernos una idea de cómo es.
Pues mira, este libro está lleno de historias también de gente que se enfrenta a la muerte, como decía, y hay un capítulo que a mí me interesó escribir porque, después de entrevistar a Isabel Supé, una montañista, una alpinista que quedó perdida en el ala norte del Condoriri en Bolivia, vivió una experiencia increíble de enfrentarse a la muerte, de ver morir a un compañero y de sobrevivir a todo eso, ¿no? Y cuento un poco cómo es ese instante en el que todo cuelga literalmente de un hilo. 9 segundos son, aparentemente, una brevísima fracción de tiempo. Es lo que tarda un corazón en latir 10 veces, o el plazo invertido en llenar y vaciar nuestros pulmones de oxígeno. Cada 9 segundos nacen 11 bebés en el mundo. Pero cuando 9 segundos es lo que tarda un cuerpo en impactar contra el suelo tras una caída de 400 metros, esta brevísima fracción de tiempo se convierte en una eternidad. Isabel Supé pudo comprobarlo el 29 de julio del año 2010.
Usted es muy joven, está especializado, hemos visto y nos ha contado todo el trabajo que requiere para este libro, que no es el primero. Y además seguro que hay gente que dice, a mí, Javier Pérez Campos, a mí me suena su nombre. Usted es colaborador de un programa muy especial. No sé si hay muchos programas en el mundo como el que tenemos opción de ver en nuestro país, Cuarto Milenio.
Sí, soy reportero del programa de Cuarto Milenio. Dentro de poco voy a hacer 10 años. Fíjate si soy joven y llevo 10 años ahí en Cuarto Milenio, que es un auténtico milagro, ¿no? Y la verdad es que es un programa maravilloso. Hace poco hemos tenido a Rondi Francesco en el plató del programa, ¿no? ¿Qué medios te permiten hacer este tipo de cosas o el irte 3 días a buscar una historia, entrevistar a los testigos? Yo me siento muy afortunado de formar parte, bueno, pues de un reducto de libertad donde uno puede hablar de muchas cosas, no solo de apariciones o de que estamos encantados de poder hacerlo, ¿no? Pero hablamos de muchas cosas y tenemos a gente interesantísima siempre con nosotros. Yo creo que es un reducto importante donde poder aprender, donde poder preguntarse cosas y donde hacerlo con absoluta libertad.
Si alguna de las personas que está escuchando esta conversación se siente identificada o ha tenido algún tipo de experiencia, ¿qué puede hacer?
Oye, pues escribirnos, por favor. Mira, nosotros tenemos diferentes vías de contacto. La mía personal, por ejemplo, es un correo electrónico que viene al final de este libro. Es javipcampos@gmail.com, javipcampos@gmail.com. Yo leo ahí todo el correo que me entra, intento contestar siempre que puedo. En mis redes sociales, Javi Pérez Campos, en Instagram, en Twitter, y en fin, pues por ahí me pueden localizar fácilmente. Yo procuro responder a todo el mundo siempre que puedo.
Pues hoy hemos conocido las experiencias de los guardianes que están ahí, para hacer el bien siempre.
Para hacer el bien, pero fíjate, es interesante, porque no siempre generan tranquilidad en el testigo. Hay experiencias, como la de Isabel Supé, este extracto que leía, en las que estas apariciones dan bastante miedo, ¿no? Le producen miedo, pero eso las mantiene despiertas durante la noche y eso les ayuda a sobrevivir al final.
Javier Pérez Campos, Los Guardianes, muchas gracias.
Un abrazo, un placer.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Bé, quasi a punt d'arribar a les 12, quasi queda un minutet i després d'escoltar el que ens proposava avui la Montse Hidalgo, aquesta entrevista a Javier Pérez Campos, periodista i autor d'aquest llibre Los Guardianes, un recull d'històries reals fruit d'una investigació documentada sobre diverses aparicions que salven vides. I Javier Campos, doncs, que ja ens ha explicat, està en l'equip de Cuarto Milenio. Bé, amb tot això, amb aquest un per un de la Montse Hidalgo que ens porta cada dilluns, acabem ja aquesta primera hora i això vol dir que ja li donem pas al que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.